Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
D'aquí un moment us ho explicarem amb més detall, però de moment us llegim el post que la plataforma d'afectats per la hipoteca va publicar ahir a Facebook. Diu així: diu, mañana a las 9:30 horas, és a dir, avui, en la calle Camelia, Bankia, que tiene beneficios y que todavía no ha devuelto el dinero que le prestamos los ciudadanos, quiere desahuciar, leyenda urbana según algún directivo bancario, a una familia con dos niños pequeños, 3 y 5 años, la mujer embarazada, una persona mayor enferma y el hombre sin poder cobrar el paro a pesar de haber trabajado durante 3 años porque su residencia está caducada. Allí estaremos para intentar convencer al representante de Bankia de que posponer el desahucio un tiempo no va a hundir los beneficios de la entidad. Entre más seamos, más fuerza tendremos. A les 9:30 hores, calle Camelia, número 12. Això, repeteixo, està publicat al mur de Facebook de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Palafrugell. Per tant, queda dit. Avui, a 9:45, al carrer Camelies 12, la PA té una mica de feina. I si us ve de gust anar-hi, o bé, si us ve de gust no, però si no teniu obligacions que us ho impedeixin, doncs tampoc estaria malament que us hi afegiu. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, anem amb la previsió del temps, Martí.
El dia s'aixeca ennuvolat i amb temperatures més fredes que els darrers dies, amb 2 graus de mínima i 10 de màxima. Durant el dia els núvols aniran marxant amb pesos pel vent de tramuntana. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent amb intensitat entre fluixa i moderada i un avís per onatge de fins a 2,5 metres. El cap de setmana, el dissabte, començarà amb alguns intervals de núvols, però sense precipitació, i diumenge apareix un nou front que farà baixar les temperatures i que ens pot deixar algun ruixat i fins i tot neu a partir dels 500 metres.
Doncs ja cal que us abrigueu, que l'hivern, de fet, no cal sorprendre's massa perquè som a 2 de febrer, i cal recordar que l'hivern va del 21 de desembre al 21 de març. Per tant, tot allò que tingui pinta de fred, escolta, i a vegades estem fabulant a la redacció, si repetíssim les nevades del març del 2010, no deixaria de ser normal. Estaríem igualment a l'hivern. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Fet una mica de cantarella ara, eh? Anem als titulars amb en Toni Selles. Toni, bon dia.
Bon dia.
Saludem també la Sílvia Pedret.
Bon dia, Miquel.
Anem, com dèiem, als titulars de les notícies que us explicarem al llarg del Supermatí d'avui.
Salut preveu que la incidència de la grip començarà a baixar els propers dies després d'haver arribat a nivells molt alts. La setmana passada a tot Catalunya es van registrar més de 270 casos de síndrome gripal per cada 100.000 habitants. Ara, però, la previsió d'aquesta setmana a tot el territori s'ha reduït en gairebé mig centenar.
Criden a aturar un desnonament a Palafrugell. La plataforma d'afectats per les hipoteques ha fet una crida a través de les xarxes socials per aturar l'acció aquest divendres. L'habitatge està situat al carrer Camèlia. La mobilització té el suport de la CUP i del CDR de Palafrugell.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols convoca oposicions per a la incorporació de 3 nous agents de la policia local. La convocatòria servirà per cobrir 2 vacants del 2016 i una plaça oberta l'any passat.
Calonge i Sant Antoni vol revertir l'atur juvenil. Per això impulsa un pla amb un cost de 16.000 euros. Les primeres mesures passen per millorar la coordinació entre les àrees i entitats. Els calongins menors de 30 anys han passat de representar el 29% de la població al 20%.
La Diputació de Girona presenta un programa pilot del Pla de Serveis d'Assistència als Municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris. El programa pilot es durà a terme als municipis d'Espolla i d'Ullastret durant els mesos vinents. Després s'oferirà a la resta de municipis gironins.
Santa Cristina dona llum verda inicial als pressupostos del 2018. Els comptes pugen a 7,3 milions d'euros, uns 260.000 euros més que l'any passat. Només els grups del PP i emprenedors per Santa Cristina hi han votat en contra.
Un altre partit complicat per l'hoquei Palafrugell aquest cap de setmana. Els blanc i negres s'enfronten dissabte a les 8 al Reus Deportiu en la 19a jornada de l'hoquei Lliga. Després de la disputada derrota al camp del líder, al Liceu de la Corunya, ara el rival és l'equip reusenc, tercer classificat. La victòria és imprescindible per sortir de la zona de descens.
I avui parlarem amb el cantant Franz Cuspinera, que ha tret un nou disc. un disc que arriba per l'època en la que estem, doncs molt adequat pel temps en el que estem. Un disc que es diu Garoina. Són les 8 del matí i 5 minuts. I abans d'entrar en matèria, saludem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Bon dia, com anem?
Bé, home, gràcies a Déu. Anem a Santa Cristina d'Aro. Santa Cristina, per parlar dels seus pressupostos municipals, perquè el ple ja ha aprovat inicialment aquests nous pressupostos, aquests nous comptes del 2018, que pugen fins a 7,3 milions d'euros. El PP i Emprenedors per Santa Cristina hi van votar en contra, Pedro.
Aquests pressupostos per a l'any 2018 no presenten grans diferències en comparació amb l'exercici anterior. Els nous comptes ascendeixen fins als 7,3 milions d'euros, una xifra que s'ha vist incrementada aproximadament en 260.000 euros respecte l'any passat. L'executiu municipal format per Esquerra, Guanyarem des del carrer i Independents per Santa Cristina va comptar amb el suport del PDeCAT i de Junts per Santa Cristina. Van votar en contra, però, Emprenedors per Santa Cristina i el Partit Popular. Els comptes contemplen un ascens de la despesa en personal, on especialment destaca la partida destinada a la policia local, atès que s'estan cobrint algunes baixes. D'altra banda, puja la taxa de la recollida d'escombraries i també es destinen diners al servei de neteja, que fa pocs mesos va passar a dependre de l'Ajuntament. Després d'aquesta aprovació inicial, encara faltarà la definitiva, quan previsiblement es farà referència a les inversions. Aquestes depenen dels números del 2017.
I no marxem de Santa Cristina d'Aro.
Supermatí.
Ja que el butlletí oficial de la província de Girona publicava una resolució del Tribunal Superior de Justícia que dona la raó a Telefònica i que ha fet tombar una ordenança fiscal del consistori.
La part dispositiva de la citada resolució declara nul·la l'ordenança fiscal per la qual la companyia de serveis de telèfons mòbils havia denunciat al consistori cristinenc. Es tractava d'una taxa municipal de l'exercici 2017 que regulava la utilització privativa o aprofitament del domini públic local per part de companyies telefòniques. Més concretament, la taxa també era exigida a aquelles empreses de telefonia mòbil que no eren titulars de la xarxa de domini públic local. Així doncs, la resolució del màxim òrgan judicial de Catalunya ha deixat sense efecte aquesta ordenança fiscal, que era la número 20, i no ha imposat el pagament de les costes del contenciós. Sobre aquesta qüestió, cal dir que l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro no ha fet cap declaració a Ràdio Capital.
I a les 8 del matí i 8 minuts parlem de desnonaments. Perquè, per bé que ja no se'n parla tant com se'n parlava el 2010, el 2011, el 2012... Dèiem, per bé que ja no se'n parla tant com el 2011-2012, la plataforma d'afectats de la hipoteca de Palafrugell ha fet una crida, ho dèiem al principi, a la xarxa, a través de les xarxes socials. Demanen als ciutadans que col·laborin per aturar un desnonament aquest matí a 9:15. Demanen concentrar-se davant de l'habitatge de la família del carrer Camèlia de Palafrugell, però volem saber, Dani Cortés, què és el que pretenen.
Doncs literalment volen convèncer el representant de Bankia que aturar el desnonament no enfonsarà els beneficis de l'entitat, segons diuen. La concentració s'ha convocat a les 9:30 del matí d'avui i també l'ha difós la CUP i el CDR de Palafrugell.
I, Dani, quines són les característiques de la família amenaçada?
Segons la PA, la família que ha de ser desnonada viu ocupant l'edifici amb dos nens petits, una dona embarassada i una persona gran malalta. A més, l'home no pot cobrar l'atur perquè, tot i haver treballat durant 3 anys, segons l'entitat, el seu permís de residència està caducat.
Gràcies, Dani. Són les 8 del matí i 9 minuts. Parlem ara d'atur juvenil.
Tan repetidament nosaltres sentim tots els dies de que els nanos joves tindran problemes per tenir feina, per tenir un futur, per desenvolupar el seu projecte vital a Catalunya i a Espanya, que moltes vegades ells mateixos s'ho han cregut. Saps? i moltes vegades ho han cregut i ho han assumit, i llavors això hem de canviar-ho.
Aquest que escolteu és Arturo Prades, regidor de promoció econòmica de Calonge i Sant Antoni, on volen revertir la situació d'atur juvenil. Ara han començat a fer-hi front aplicant les primeres mesures. Un primer objectiu és millorar la coordinació entre les àrees i entitats. Tot s'origina quan el govern va adonar-se de la fuga important de joves del municipi. Els menors de 30 anys van passar de representar el 29% de la població al 20% de la població, David Parreño.
El pla encarregat a una consultora externa per 16.000 euros insta l'Ajuntament i a la resta d'institucions a coordinar-se millor i a treballar de forma transversal. El consistori ha fitxat una persona per crear uns protocols d'acció segons els perfils dels joves. És un pla que afecta diferents àrees: el servei social, joventut, educació i promoció econòmica. Als joves els oferirem diferents itineraris segons les seves habilitats.
Aquests 300 nanos no els podem encabir tots al mateix programa. M'entens? O sigui, en funció de les seves habilitats, en funció de les seves motivacions, però, bueno, tenim que crear un ventall de molts itineraris. Alguns d'ells seran per un grup de persones i alguns itineraris millor són individualment per una persona.
Un cop detectats, els oferiran alternatives formatives d'ocupació o d'emprenedoria. En matèria d'educació, el govern està plantejant crear un programa de transició al treball amb empreses locals. I per l'emprenedoria, durant un temps, oferirà un espai gratuït amb mentoratge en el viver d'empreses Altamar, de Calonge. També vol comptar amb la complicitat de les empreses del municipi.
Dintre d'aquest cercle d'empreses locals socialment responsables, que d'alguna manera ens ajudin amb algun dels itineraris, ja sigui desenvolupant tasques de feina, ja sigui fent de mentors d'algun d'aquests nanos, o ja sigui agafant-se algun pla d'ocupació que desenvolupem des de l'Ajuntament, doncs, bueno, que ens ajudin en aquest procés formatiu i d'inserció laboral d'aquests nanos, no?
D'aquí 3 minuts serà un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, i vaja, de seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Les 8 i 13 minuts, anem a Sant Feliu de Guíxols.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Perquè l'Ajuntament convoca oposicions per la incorporació de 3 nous agents a policia local. La convocatòria servirà per cobrir 2 vacants de l'any 2016 i una plaça que ja es va obrir durant l'any passat, Toni Celles.
La convocatòria, amb les seves bases, s'ha publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de la província. Ara el darrer tràmit és la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A partir de llavors, s'obre un termini de 20 dies perquè els aspirants puguin presentar tota la documentació necessària. Entre altres coses, hauran d'acreditar els mèrits, així com la titulació demanada o el certificat de nivell intermedi de català. Un cop s'acabi aquesta fase, l'Ajuntament publicarà en el termini màxim d'un mes la llista d'admesos i exclosos. Després d'haver resolt les possibles al·legacions, es convocarà el procés de selecció. Els aspirants realitzaran diverses proves sobre coneixement de la llengua catalana, d'aptitud física, de cultura general, 2 teòriques i un test psicotècnic.
I a aquesta hora del matí saludem en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia a tothom.
I saludem en Gerard per explicar-vos que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha previst una disminució de l'activitat gripal a la comarca del Baix Empordà durant les properes setmanes, Gerard.
Durant la setmana passada, tot Catalunya es van registrar més de 270 casos de síndromes gripals per cada 100.000 habitants. Ara, però, la previsió d'aquesta setmana a tot el territori s'ha reduït en 40 casos de grip. Al Baix Empordà, aquesta tendència a la moderació també s'ha fet evident. Durant la setmana passada, la comarca de l'Empordà tenia un elevat nivell de casos de grip. Aquesta setmana, però, la situació s'ha rebaixat a un nivell més moderat. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya també ha publicat la previsió en referència a la propera setmana, deixant clar que els brots gripals augmentaran una altra vegada. Aquest increment, però, no situarà la comarca en estat de contagi elevat.
I no deixem de parlar de serveis socials. En aquest cas, de la Diputació de Girona, que presenta un programa pilot del futur pla de serveis d'assistència als municipis per la gestió de cementiris i serveis funeraris. El programa pilot es durà a terme als municipis d'Espolla i Ullastret durant els propers mesos i posteriorment s'oferirà a la resta de pobles de les comarques de Girona. Durant la presentació del pla, Fermí Santa Maria, vicepresident i diputat de Cooperació Municipal de la Diputació, ha destacat que l'objectiu és donar suport als municipis gironins, especialment els que disposen de menys recursos humans i econòmics, per tal que tots els ciutadans disposin de serveis públics de qualitat. Santa Maria ha explicat durant la roda de premsa algunes de les problemàtiques a les que es veuen abocats els petits consistoris. La Diputació iniciarà el programa pilot fent l'inventari del cementiri dels municipis per tal de disposar de les dades actualitzades i informatitzades de difunts i de titulars de les unitats d'enterrament. Tot seguit es posaran a disposició dels pobles un seguit de recursos com una aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals, estudis de costos de manteniment dels mateixos i assessorament tècnic i jurídic en l'àmbit de la gestió dels cementiris i serveis funeraris.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Jo sóc d'un paisatge, la meva ànima se'n va. Damunt d'una barca vella, tornarà amb la llum del far. El sabor salat als llavis i l'olor a ron cremat em fa caure que un bon dia vaig saber on ancorar. I barques marineres a les voltes de Calella, el compàs de les ones, el mar que una venera, amb calma o temporal. Ai, m'oblido d'estimar-te sota la meva pell.
Franç Cuspinera, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, molt bonica aquesta música que fas, eh?
Moltes gràcies.
Esteu escoltant una cançó que es diu Jo sóc d'un paisatge, que forma part del primer disc d'en Franz, un disc que es diu... es diu Garoines. No, perdó, es diu Mai trobaràs, Mai sabràs. Ja ho diré bé.
Bueno, aquest
bé,
tema...
Mai sabràs és una de les cançons del disc, ja m'estic liant. Garoines, ja ho diré bé. Ostres. Escolta, a més estem parlant d'un tipus de música a la que normalment estàvem acostumats segurament a sentir-la amb veus més femenines, que és de música més melòdica i més tranquil·la, i ens ha sorprès gratament que hi hagi algú que faci, no sé si dir-ne, com n'hem de dir, cançó de mar, cançó de taverna, com n'hem de dir?
Sí, és una mica difícil, la veritat, perquè hi ha molta gent que m'ho pregunta i jo diria que és una barreja de molts estils, però sí que és veritat que podria ser música mediterrània al final, si ho englobéssim tot una mica. I també és cert el que dius, de que la veritat és que veus masculines de música mediterrània en català. Està clar que no n'hi ha gaires. També, clar, hi ha molts... La gent sol tirar molt per estils bastant més comercials.
Sí.
Però a mi m'agrada molt aquesta amalgama. Més que res també perquè és molt sincera. És la música que escolto, jo crec que ha anat creant una mica aquest estil de veu, aquestes figures, i al final doncs, ho he deixat fluir, simplement.
Franz, tu vas néixer a la Garriga. Però, vaja, tant la música com la imatge del disc, com, vaja, tot, la imatge que t'acompanya a tu està ambientada majoritàriament a Calella de Palafrugell. Dóna't bé la vinculació.
Sí, és un lloc que estimo molt, que des de que soc molt petit els meus pares sempre m'hi porten, i aleshores sempre ha sigut un indret on jo hi he estat sempre. No hi ha hagut un any que no ho hagi visitat, els estius, després quan he sigut una mica més gran he començat a visitar-lo a l'hivern, no? Que va ser quan me'n vaig enamorar molt del lloc, no? És quan me'n vaig adonar que aquí hi havia moltes coses que s'havien d'explicar, que és un lloc on un connecta d'una manera molt especial. Uh-huh. I jo m'hi vaig perdre per trobar-m'hi, i és una mica el que he intentat explicar en el disc, tot amb lletres i amb vivències que m'han anat passant en els últims 4-5 anys.
Escolta, escoltem una mica més de cançons d'aquest disc que es diu Garoina, et sembla?
Perfecte.
De tots dos no en quedi tan sols una foto en un calaix fosc, i siguem pols i aire. Potser llavors les gotes de pluja reflexin els nostres rols.
Aquesta cançó es diu L'aire arrossegarà. L'anterior es deia Jo sóc d'un paisatge. Hi ha una cançó també que es diu Les fulles, una altra que es diu Cargol de mar, una altra que es diu Mestral, i l'última que li posa títol al disc, que es diu Garoina. Vaja, tens molt en compte la natura a l'hora d'escriure de cançons.
Sí, crec que és un disc que és bastant paisatgístic, d'amor a un indret, com és Calella i l'Empordà, i també és un disc també d'amor a moltes coses, eh? Al final sempre acabo parlant també molt d'amor a les persones, d'amor a la soledat, d'amor al silenci. La veritat és que hi ha tot una tria que una mica en mi m'ha fet connectar amb mi i amb l'entorn, i crec que el que busco és això, és buscar aquesta connexió amb la gent, que ens reconeixem entre tots, que veiem que al final són sentiments universals, que tots els sentim de la mateixa manera, i una mica al final el sentit de tot el disc és acompanyar, sempre ha sigut aquest.
Franz, el disc té 12 cançons, 12 històries, què expliques en aquestes cançons? Quines són les vivències que trobarem a Garoina?
Doncs la veritat és que totes les cançons són viscudes, a excepció d'una que es diu Siempre Contigo, que és una història que em va explicar una amiga, i li vaig posar lletra, però realment les demés, la majoria són totes, jo diria que són totes viscudes, que són lletres que expliquen històries que m'han passat. Algunes són de fa més temps, però la majoria són totes històries que van passar en els últims 4-5 anys, mm-hmm. o potser més, algunes, i bueno, tot passat una mica pel meu filtre, no? A mi m'agrada molt escriure, vaig començar abans d'escriure que cantar, i la veritat és que m'agrada fer-ho. També el procés ha sigut molt llarg, perquè crec que tot ha de tenir el seu timing real, no? I crec que el temps ha sigut molt lògic, perquè han sigut 4-5 anys per fer el disc, però realment era el temps que necessitava. Les cançons per madurar, jo també escrivint soc bastant lent, a mi m'agrada molt fer-ho molt lentament i anar-me-les mirant i les reviso, i al final pues, doncs, ha sigut una mica tot el que... Bueno, el temps que necessitava, diguem, per fer-ho. Però sí, jo diria que les lletres són bastant sinceres, sí.
Molt bé, coneixerem una mica més de la teva vida a través de les teves cançons. Escolta, ets una persona, si no m'equivoco, vas néixer l'any 84. Ho dic bé, això?
Sí,
val.
I tant.
Dic, vas néixer l'any 84, per tant, ets una persona jove, tens 30 i escaig anys. Aquests estils de música que dèiem abans, estem més acostumats a sentir-los amb veus femenines, tu has descrit també coses molt paisatgístiques, però d'on es crea el teu estil? Quines són les fonts de les que veus a l'hora de conformar la teva personalitat musical?
Doncs ha sigut també un procés molt natural, perquè jo vaig començar a escoltar música ètnica o música mediterrània, també deu fer uns 7 o 8 anys. Van començar a atrapar molt les veus que em feien sentir moltes coses, i a vegades eren veus que ni tan sols entenia per raons d'idioma, però que em feien sentir molt, no? Llavors és que has d'escoltar molta música ara, que música turca, hi ha tipus de músiques que tenen un potencial emocional molt. Mm-hmm. I a mi això a mi em va fer sentir molt. Aleshores, jo crec que la veu s'ha anat també transformant molt a base de que ha anat, de que he anat escoltant molta, molta música. Això per una banda. I després també he escoltat, per exemple, molt fado i flamenc. També vaig estudiar durant 4 anys. Mm-hmm. I en aquests 4 anys doncs, vaig estar treballant sobretot el cant jazz i el cant flamenc. I crec que al final, en el lloc on estic, que no crec que sigui res més que un inici, perquè també sempre ho veig, que estic en constant, sempre vaig a una velocitat gran, no? M'agrada molt anar improvisar, anar aprenent, però em dona la sensació que aquest inici ja parteix d'una amalgama d'una part que és tècnica, que ve del flamenc i del jazz, i d'una altra part que ha sigut meva de... sobretot, bueno, de treballar molt, però també d'escoltar molta música que ve, doncs ja et dic, música àrab i música turca.
És això que, això que dèiem de la música més mediterrània, no? A excepció del fado, òbviament.
Sí, exactament. És que aquests estils a mi m'han fet viatjar molt, perquè són músiques que et deixen molta... sobretot et solen deixar bastant pòsit, i jo crec que és que era ideal per dir un missatge, o sigui, a l'hora d'explicar coses, almenys el que a mi m'agrada és intentar arribar, i per intentar arribar la veu ha d'intentar despullar-se i moltes vegades doncs això, mostrar les teves debilitats, crec que és idoni, perquè el que fas és que la gent no té por a reconèixer-les després, no? I és com un mirall.
Escoltem una mica més del disc, va. Tens alguna cançó? Tens alguna cançó que digui... Ja sé que totes són filles teves i que no es pot escollir entre el nen i la nena, però hi ha alguna cançó que et faci allò una mica més de gràcia per sobre de la resta?
Doncs a mi potser l'última que vam gravar era la de Mestral.
L'última que vam gravar és Mestral.
Exactament, i jo li tinc un carinyo especial també.
Doncs vinga, escoltem una mica Mestral, et sembla?
Molt bé.
Et van portar les onades i adormida vas passar dia i nit sol a la platja. Els crancs es van amagar entre els teus cabells daurats. Tu seguies el rumb de la meva barca. Jo recordo amb enyorança sempre que em faig a la mar el que sempre deia el pare. Tot allò que estimaràs ha nascut al fons del mar cada dia, per això jo t'hi buscava. Quan bufi el mestral recorda el meu.
Que bonic, eh? Tot allò que estimaràs ho trobaràs al fons del mar i per això jo t'hi buscava. Maco, eh?
Sí. Jo ja em reconec que molta part de la inspiració del disc a mi m'ha vingut baixant cala a cala a l'hivern, amb boira, amb pluja, amb el gos, fent tot el camí de ronda i, bueno, perdent-me bastant per al paisatge. La primera cançó que vaig escriure va ser Jo sóc d'un paisatge, per això, perquè escolta, vaig veure
tu, el dia que tu moris, Fran, el dia que tu moris, i espero que sigui d'aquí molts i molts i molts anys, però el dia que tu moris, moriràs d'un atac de melancolia, eh?
Sí. Jo, a mi el que em passa és que amb Calella és veritat que i vaig des de fa molts anys i que m'estimo molt el lloc, no? Però és veritat que sempre que n'hi soc sempre el trobo a faltar. A més, és de l'instant zero. M'ha passat sempre. Ara hi miro d'anar-hi bastant sovint i quan ja fa potser un mes o dos que no hi he anat, quan són aquests mesos, de tardor, hivern, ja ho trobo a faltar. I quan hi vaig és... Trobo que el mar sempre et parla, no? Això és una cosa que sempre explico. La sensació que quan ens quedem mirant al mar i no diem res, que és una cosa que ens passa a tots al final, aquesta espècie de com d'atracció que sentim, sempre dic que és un diàleg i que em dóna la sensació que és ell el que ens parla, no? I que, almenys en el meu cas, sempre em dóna la sensació quan arribo a Calella i em quedo un rato mirant al mar, que sempre et dóna la benvinguda i que et diu que sempre vinguis com arribis, cansat o ferit, que també hi arribem alguns, en alguns moments tots hem viatjat, no?, ferit, sí. I jo crec que és un element que sempre et dona la benvinguda i que sempre et diu que en allà estarà, no? Sempre li dona aquest punt romàntic al mar, que a mi és el que m'aboca en seguida.
Fran, la teva edat és una, o la teva joventut és una oportunitat per fer arribar aquest tipus de música a persones que normalment no hi estan avesades, probablement per una qüestió generacional. És una porta oberta que hi hagi gent més jove que sumi aquest tipus de música més d'arrel?
Jo crec que és interessant fer-la arribar, perquè a nosaltres ens ha passat fent els concerts, des del primer concert de presentació, que hi ha hagut gent jove de 20 anys, de 20, de 20 i pocs anys, que han vingut en els concerts i que han agradat i que els hi va agradar molt. I inclús també aquesta mateixa gent després també m'han comentat, no? I he vist també que van a concerts de música d'autor. Vull dir que crec que depenent també de molts factors, també hi ha gent jove que aquesta música li fa sentir i que tenen cert interès, no?
I que tenen, perdó, que s'ha tallat? Has dit que tenen...
Que jo crec que tenen cert interès. Hi ha gent jove que té cert interès en aquests estils, que a nosaltres, per exemple, ens han vingut en els concerts i ens venen en els concerts. Però sí que és veritat que, clar, és una música que jo crec que s'hauria de fer arribar bé. La manera com diguem, d'oferir-la a la gent i de tractar-la, també seria interessant, no?, que això arribés d'una manera gran, també, i que es presentés també d'una manera diferent, que arribés, que es modernitzés també. Jo és que crec que el tema és que això és una porta oberta. Jo, per exemple, no crec que l'estil que faig és la barreja de molts estils, però crec que estic sempre fent camí. Vull dir, és el meu objectiu, al final és fer camí, no és una meta, és simplement anar fent camí, i em dona la sensació que sempre estaré canviant amb coses així, no amb l'estil, amb l'essència, però sí que segurament viatjaré per diversos estils, no? M'agrada molt fer el que m'aboca en aquell moment. Vull dir que jo crec que faré un viatge sempre.
Fran, el teu disc té 12 cançons, 10 de les quals estan escrites i interpretades en català, i n'hi ha dues que ho estan en castellà. Una que és Siempre Contigo, que abans ens has explicat que és l'única que no has escrit tu, i una altra que es diu Árbol Torcido. Explica'm la diferenciació de per què aquesta és en castellà, quina diferència explica aquesta història, què és el que té de singular.
Sí, bueno, abans... dir-te que, bueno, la de Siempre Contigo sí que l'he escrit jo, però no és una història meva, diguem.
Ah, val, o sigui, val.
La lletra sí que és meva, però és una història que no m'ha passat a mi.
Val,
sinó
val.
Que és una mica...
Ho havia entès malament, doncs, val, d'acord.
I aquestes dues cançons són en castellà perquè tiraven més cap al flamenc. I com que tiraven més cap al flamenc, també és molt maco amb castellà poder-les interpretar per donar-li aquest deje tan característic del flamenc. Ja. Jo crec que és maco que el disc jugui amb idiomes, i aquest és un primer disc, però la meva idea és també, de cara al pròxim disc, intentar jugar o intentar atrevir-me, i a veure si sóc capaç, amb alguna cançó en portuguès o en anglès, que em faria també molta il·lusió, perquè sembla que no, però la veu canvia molt depenent de l'idioma.
Ja.
Perquè cada idioma té els seus accents i és molt interessant també a nivell intern veure què passa amb la teva veu en un altre idioma.
Però deixem que soni una mica Árbol Torcido, va. A veure com sona en franc en castellà.
L'aigua fresca dejaron de correr por mi tronco las ardillas. En esta arboleda espero mis últimos días.
Escolta, i com són els teus concerts?
Doncs de moment han sigut tots molt macos, perquè hem tingut la sort de poder fer concerts en banda completa, que és la formació més gran que fem, diguem, i som 6 músics, i aleshores, bueno, ja...
Déu-n'hi-do, ha de ser un bolo car aquest, eh?
Bueno, és que la idea és que...
És broma,
nosaltres
és broma,
tenim
eh?
Formats. Llavors tenim el format de 6 músics, el de 4 i el de 2.
Val.
I aleshores, clar, què passa? Que el format gran és per escenari gran. Llavors, per exemple, ara, el dia 9 de març, el presentem en format gran en el Loop de Gas.
El Barnasants.
En el Barnasants, que això també és una oportunitat d'escoltar la banda al complet, no? Que això no passa sempre, però en aquest cas sí, llavors també ens fa molta il·lusió, perquè és un concert important, és una sala molt, molt maca, i allà amb què és el que passa. I llavors, també, en format quartet, també hem fet concerts, i ara estem presentant, que començarem al març, una sèrie de concerts per Barcelona i Rodalies, per locals més petits en format piano i veu. Aleshores, bueno, el concert és un viatge. La gent que ha vingut, hem tingut la sort que en general els ha agradat molt, i tothom, a més ens ho fa saber i arribar. I la gent s'emociona bastant, que a mi és una cosa que m'encanta, perquè de fet ho faig per això, no? com una comunicació meva d'expressar-me i al mateix temps intentar tocar i arribar. Vull dir que el que és el concert, evidentment, és un viatge dins i un viatge fora.
Escolta, i més enllà d'aquest homenatge a Josep Bastons que es va fer a Palafrugell el 24 de novembre, tindrem ocasió de veure't a l'Empordà o què? Perquè ara per ara no podem veure't aquí a casa nostra.
Doncs sí, vaig venir en el concert de presentació del disc, que va ser en el Teatre de Palafrugell. I en un principi el que passa és que encara no ho podem, encara no està tancat i per tant no ho sabem, però crec que...
No diguis res que no puguis dir, eh? Vull dir que tranquil.
No, però hi ha moltes possibilitats de que toquem a Palafrugell per primavera.
Val.
Que això evidentment em faria molta il·lusió, perquè Palafrugell... Bueno, és el lloc, no? És
home,
el lloc,
ara m'estava... Ara t'estava jo imaginant a l'escenari de les Havaneres allà al Portbó, eh?
Home, a mi m'encantaria...
Tanta fotografia, tan calella, escolta...
A mi m'encantaria, sí, tant, seria fantàstic...
Fem una crida, des d'aquí fem una crida a la gent que organitza la cantada d'Havaneres, que ja sé que això no és, en el sentit més ortodox del terme, no és un disc d'Havaneres, però, home, ni que sigui, jo què sé, el dia abans o el dia després, que en Franz pugui tocar el Portbó, per la mort de Déu, és un gran ambaixador de calella.
Exactament, a mi és un lloc que sempre quan a vegades quan deixes anar la imaginació, no?, i t'imagines les coses o els escenaris que t'agradaria mirar des de dalt, moltes vegades penso amb l'escenari de les Havaneres, perquè és un... jo les he vistes molts anys, sempre passo per allà, miro, si no hi soc, les miro igualment per la televisió, o sigui que... Però sí que és veritat que és un moment de referència, que és molt maco. I a més he tingut l'oportunitat de conèixer gent del món de l'Havanera aquest any, perquè amb aquest homenatge doncs, vaig conèixer els del Portbó, i també he estat amb l'Antoni Mas i amb el Josep Bastons, i és clar, quan els coneixes també és que són tots uns encants, no?
Yeah.
Llavors també t'entren moltes ganes de fer coses amb ells, vull dir que és fantàstic.
Escolta, i has menjat garoines o no aquest any?
No, encara no.
Home.
Encara no.
Doncs escolta,
però ja que
estàs tardant a pujar per la Frugell? Sí, home, clar, ara estan aquí a bombo i platillo amb la campanya La cuina de la Garoina, i a Sant Feliu de Guíxols també estan amb el temps d'orissos, que al final és la mateixa cosa dita de maneres diferents, però...
Sí, vaig veure un flyer fa una setmana i me l'he guardat aquí a l'ordinador de Palafrugell, que bueno, on donaven una mica els menús i deien que, bueno, que ja començaven tota la temporada de Garoina.
La Garoinada, que abans he dit temps de Garoines, no, la Garoinada, que m'he inventat l'expressió. Home, algú que té un disc que es diu Garoina i que està tan arrelat a Palafrugell no pot no menjar-ne, o sigui que ja estàs trigant.
I tant, sí, sí.
Franz Cuspinera, gràcies per explicar-nos una mica més de què va aquest disc que es diu Garoina i, escolta, com sempre diem, que tinguis molta sort.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu i que també tingueu un bon cap de setmana i moltes felicitats per al programa.
Bueno, doncs escolta, que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada molt gran.
Adéu, Franz. Deixarem que soni com sona aquest disc Garoina amb la cançó que li posa títol. Parlar amb persones que transmeten energia i bon rotllo i si a sobre tenen talent i fan coses arrelades al nostre territori encara ens agrada més. Esteu escoltant el Supermatí després de parlar amb en Franz Cuspinera i avui, que és divendres, obrim una finestra per la informació esportiva, per la prèvia de la informació esportiva, començant pel futbol. El Palamós juga a la Pobla de Mafumet, on necessita guanyar per sortir de la zona de descens de tercera divisió, mentre que la Unió Esportiva L'Estartit Femení anirà a Sant Cugat per jugar la 18a jornada preferent femenina catalana. Déu-n'hi-do. Alba Cabrera, bon dia.
El Degà de Catalunya necessita aconseguir una victòria a l'estadi municipal de la Pobla. Després de 7 jornades consecutives sense guanyar, que l'han posicionat a la zona de descens. Els palamosins van aconseguir l'empat a casa davant la Pobla de Mafumet a la 5a jornada d'aquesta temporada i ara han d'aconseguir guanyar en la 24a jornada diumenge vinent a les 12. Per la seva part, la Unió Esportiva L'Estartit Femení jugarà contra el Sant Cugat Club de Futbol, amb el que va aconseguir un empat a casa la tercera jornada de preferent catalana femenina. Les estartidenques han de guanyar la 18a jornada diumenge a 4:45 al camp de futbol Sem Jaume Tubau per continuar a la 6a posició de la classificació.
I seguim amb hoquei perquè el Palafrugell rep dissabte a les 8 al Reus Deportiu en la 19a jornada de l'hoquei Lliga. Després de la disputada derrota contra el líder al Liceu de Corunya, els blanquinegres reben a l'equip reusenc, que és el tercer classificat amb la necessitat de guanyar el partit per sortir de la zona de descens. El Palafrugell ha de retrobar-se amb la victòria, amb qui només s'ha trobat dues vegades en aquesta temporada de debut a la primera divisió, i per acabar un apunt final de patinatge. El club patí bisbalenc ha aconseguit la quarta posició al 20è campionat territorial. Abans, les patinadores bisbalenques havien aconseguit la primera plaça al campionat català de promoció de shows.
El show Cusits no va poder pujar al podi el passat cap de setmana a Girona. El club patí bisbalenc va ocupar la quarta plaça a la categoria de show petit, darrere del Figueres, el Casanenc i el guanyador de l'edició d'enguany, el Massanet. La propera cita que tenen les patinadores bisbalenques, també en show petit, serà el Campionat de Catalunya de Shows els propers 17 i 18 de febrer al Pavelló Olímpic de Reus. Allà, el club patí bisbalenc es reunirà amb els millors clubs de patinatge artístic de Catalunya.
Gràcies, Alba Cabrera. I de l'Alba Cabrera anem a l'Alba Lejide. Amb la que repassem la informació d'àmbit general en format més breu. Marta Rovira urgeix a Junts per Catalunya a presentar la seva fórmula per una investidura efectiva de Carles Puigdemont. La secretària general d'Esquerra convida tots els independentistes a no perdre el temps i a forjar una estratègia sòlida i sense improvisacions.
Junts per Catalunya ens diu que té una fórmula pensada, per tant estem a l'espera que ens la pugui presentar amb tots els detalls i, per tant, a partir de que tinguem aquesta fórmula per fer efectiva la investidura, doncs de seguida ens posarem a treballar-hi incansablement perquè realment la investidura es pugui fer tan aviat com sigui possible i sobretot perquè sigui real i perquè sigui efectiva.
A més, ha fet una crida a totes les forces independentistes a no demorar molt la situació i no perdre el temps. Així, Rovira creu que cal tancar de seguida un acord amb una estratègia sòlida i sense improvisacions.
Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart porten el seu empresonament a les Nacions Unides. L'advocat anglès Ben Emerson, especialitzat en drets humans, diu que els líders independentistes d'un moviment pacífic no han comès cap delicte que mereixi la presó.
Emerson argumenta que hi ha evidències clares que s'han vulnerat drets fonamentals com la llibertat d'expressió, manifestació i participació, així com el dret a tenir un judici just. A més, afegeix que Cuixart, Sánchez, Forn i Junqueras són a la presó en un cas clar de discriminació per motius polítics. En la seva exposició, Emerson subratlla que tots aquests drets estan protegits per la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció Internacional dels Drets Civils i Polítics.
I el Suprem cita Mireia Boia i Anna Gabriel el 14 de febrer, Rovira i Pascal el dia 19 de febrer i Mas i Lloberes el dia 20. El jutge Llarena els prendrà declaració com a investigats i la Fiscalia i l'Acusació Popular tenen l'opció de demanar mesures cautelars.
Tots ells estan investigats en la causa oberta per rebel·lió, sedició i malversació des del passat 22 de desembre, quan el jutge Llarena va ampliar la investigació. Després de l'interrogatori al Suprem, la Fiscalia i l'Acusació Popular tenen l'opció de demanar mesures cautelars contra ells. La previsió és que també resolgui el de Jordi Sánchez el proper dilluns i no hi ha data encara per a l'escrit del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ja que la seva defensa va presentar l'escrit dies més tard.
Gràcies, Alba Lejide. I avui és divendres, i el divendres fem una prèvia de l'esport, però també prèvia d'activitats culturals, lúdiques i festives d'aquest cap de setmana, començant per la sala de cinema de Torroella de Montgrí, perquè a partir de les 11 de la nit comença el primer cicle d'art i poesia, Lúcid, amb l'objectiu de donar visibilitat i veu a artistes contemporanis, acostant aquests dos gèneres al públic més enllà del museu i de la llibreria Martí.
Translúcid ens convida a una nova nit poètica. En aquesta ocasió, però, no hi ha convidats programats. O millor dit, tothom està convidat a ser-ne protagonista. A través d'un micro obert, convida a poetes i amants de la poesia a recitar o a cantar els seus versos. Posa a disposició de tothom un micròfon per convertir la sala en un espai de trobada per conèixer i compartir poesies. Amb David Casadellà, Inés Gomà, Joan Pujades i molts més.
I de Torroella saltem a la Bisbal perquè l'alternativa a partir de les 11 de la nit arriba a la Gran Xefla amb Fetus, Bad Mongos i Kyundel.
Fetus és el nou projecte d'Adrià Cortadellas, exmembre de la banda de música Sant Geis, al costat de Lluís Català i Jordi Antico, membres de 13th Magic School o The Educators. Presenten el seu disc debut, L'Epicentre del Fangar, produït per Bank Robert l'any 2017, un grapat de cançons de punk rock de garatge que ha produït en Joan Colomo. Els Bad Mongos són una llegenda viva del punk rock de la Costa Brava. El 2003 la banda es va dissoldre per tornar 12 anys després, amb canvis en la formació, i el 2016 van presentar Shoot the Ballet. Les actuacions s'allargaran fins a 2:45 quan arribarà el gran DJ Vicis. L'entrada costa 5 euros.
Doncs ja sabeu que teniu festa i soroll assegurats a l'alternativa. I el dissabte 7 comença el Carnaval a la Costa Brava. Repassem alguns dels municipis i algunes de les activitats que s'hi poden fer, Martí.
Palamós donarà el tret de sortida amb el sopar de presentació del Carnestoltes i la reina del Carnaval 2018. Aquest és el primer acte del Carnaval on totes les colles i ciutadans de Palamós que volen es poden trobar a la nau polivalent dels 50 metres per conèixer el Carnestoltes i la reina d'enguany. A partir de les 9 del vespre, la nau dels 50 metres, l'entrada val entre 13 i 25 euros. I a Platja d'Aro, a les 9 del vespre, sopar de colles de Carnaval, al Palau d'Esports i Congressos. Estarà obert a tothom i amb la participació activa del Carnestoltes d'anys anteriors. A les 11, cada colla realitzarà una actuació coreogràfica còmica i posteriorment hi haurà ball amb la disco mòbil de Platja d'Aro. I anem cap a Pals perquè a les 6 de la tarda hi ha la Rua de la Disbauxa, un esdeveniment multitudinari i únic en el que els ciutadans i ciutadanes demostren la seva originalitat i capacitat innovadora. Posteriorment, a les 8 del vespre, el pavelló d'esports acollirà el sopar popular i després hi haurà el tradicional ball de carnaval amb els Radio Hits i els Disc Rauxa DJs.
Doncs sí, no us perdeu la Rua de la Disbauxa perquè, vaja, d'entrada perquè estarà molt bé i després perquè alguns dels que som de Ràdio Capital serem per allà també voltant i ja posats també quan hi ha un poble petit que s'ocorre i s'organitza per fer activitats xules com aquesta, Doncs vaja, que hi heu d'anar, que ja està, que hi heu d'anar. I aquest diumenge, a partir, a part de les activitats relacionades amb el Carnaval, també podeu gaudir de la cursa Run for Cancer, que començarà a les 10 del matí. Això serà a... serà, ja ho dic bé, a Palafrugell.
Run for Cancer és una cursa solidària organitzada amb l'objectiu de recaptar fons pels malalts de càncer i els seus familiars. La peculiaritat d'aquesta activitat esportiva és que la cursa se celebra simultàniament a 8 poblacions diferents de les comarques on la Fundació Oncolliga hi té delegacions. Les dues poblacions empordaneses que hi participen són Palafrugell i Figueres. Hi ha dues modalitats de cursa, una de 5 quilòmetres pensada per a tots els públics i per fer-la en família, i l'altra de 10 quilòmetres pensada pels corredors habituals. Els recorreguts són circulars a totes les poblacions i són bàsicament urbans.
Al Teatre La Gorga de Palamós, a partir de les 6 de la tarda, concert familiar Granados i l'Espurna de la Felicitat.
L'actriu Clara del Roster i l'actor i pianista Emili Brugalla ens faran descobrir la vida i la música de Granados, des de l'emprenentatge del seu instrument fins a convertir-se en un virtuós, passant pels concerts, els viatges, les composicions. El concert vol fer viatjar els espectadors al món de la infància per entendre el món dels adults amb contes, músiques, gestos, paraules senzilles, amb clau de clown, amb el nas vermell, i tot amb l'objectiu d'encomanar-nos l'energia dels infants i l'espurna de la felicitat.
I acabem amb el teatre a l'Espai Ter de Torroella Montgrí i l'obra Paraules encadenades.
L'obra de teatre gira al voltant d'un psicòpata assassí en sèrie que, després de cometre els crims, enregistra en vídeo les seves sensacions. Ho explica detalladament a l'última víctima, una infermera i psicòloga que té segrestada i a la qual mostra fotografies de les persones que ha assassinat. A poc, segrestador i segrestada van mostrant les seves cartes, la seva veritable història. Jordi Galceran va escriure Paraules encadenades al 1995. L'obra és una mostra de l'enginy que caracteritza un dels dramaturgs més universals de casa nostra.
Gràcies, Alba. Gràcies, Martí. I avui no ens hem oblidat del comentari. Què passa? Com que la cosa va de gastronomia, ens ha vingut vincular-ho a la cultura. Avui el comentari ens el porta la xef del restaurant La Calèndula, Iolanda Bustos.
Hola, bon dia. Avui m'agradaria parlar-vos de la gran família de les cols. La coliflor, el bròcoli, el romanesco i la coliflor morada. Aquesta última més nova als nostres mercats, tot i que és una espècie que ja és molt antiga, però aquí ens ha vingut més tard. La família de les cols és una família molt numerosa, tot i que avui em centraré en aquestes quatre. També hi ha cola rissada, la kale, la lombarda, les de Brussel·les, inclús ara aquestes cols xines que també ens venen, vull dir, tenim una gran família de cols, eh? Potser la més consumida i coneguda és la coliflor blanca, que tant podem menjar cuita com encurtida o laminada molt fina crua sobre qualsevol amanida. Si us molesta l'olor, perquè hi ha gent que diu que no la cuina perquè li molesta molt aquesta olor, doncs quan la bullim simplement li hem de posar un raig de vinagre o un tall de llimona i alguna herba aromàtica i ja està, s'haurà acabat, ja no farà aquella olor tan molesta, no? El bròcoli és la més verda i de gust més suau. De fet, crec que és la que més agrada a la canalla, perquè doncs dona molt de joc als plats i simulant doncs aquests petits arbrets amb els petits talls de bròcoli. El romanesco és una barreja entre la coliflor i un bròcoli. És d'un color verd clar i la seva forma de flors així com cònica i hexagonals el fan molt atractiu. És la més dolça de les quatre i la que a mi personalment més m'agrada. I per últim tenim la coliflor morada o inclús taronja, també n'hem vist. També és no vol dir pas que les hagin tenyit, doncs la coliflor morada existeix des de sempre, eh? És nutricionalment més rica en antioxidants i betacarotens, tot i que de gust s'assembla molt a la coliflor blanca o al bròquil. Tanmateix, he decidit parlar-vos d'aquesta verdura de temporada perquè li traieu profit medicinal també. Doncs és una verdura sense gairebé calories, amb molta aigua, molt versàtil a la cuina, sobretot no la bulliu massa, i que aguanta molt bé a la nevera. I és molt rica en ferro, calci, minerals, vitamines A i C, magnesi, bueno, té una llista llarga, de propietats, i està considerada una de les verdures antitumorals per excel·lència. Si les teniu plantades al vostre hort, deixeu-ne alguna sense collir i espereu al març a abril que floreixin. Els espigalls florits són una autèntica delícia. De fet, trobem moltes flors silvestres als camps de la família de les crucíferes amb un gust molt semblant a la coliflor. Així que ja sabeu, si aneu al mercat, porteu cabàs i compreu la família de les cols.
Doncs ja ho sabeu, i aquest comentari, si us ve de gust recuperar les instruccions que dona la Iolanda al respecte, podeu recuperar-lo sempre que vulgueu a través del nostre web. 6 minuts i seran les 9 del matí del divendres 2 de febrer, el mateix dia. El mateix dia dèiem que va néixer Al McKay, dels Earth, Wind & Fire, Martí.
I ho va fer a Los Angeles l'any 1948. A partir del 1972 passaria a formar part del grup, convertint-se en el seu guitarrista després que la banda canviés a 3 els seus components. Llavors la banda va començar una carrera imparable amb temes com September, Boogie Wonderland o Let's Groove. Miguel, apuja la música.
Va. Com ens agrada aquest September dels Earth, Wind & Fire. I hem de recordar també que un divendres 2 de febrer va morir el cantant dels Sex Pistols. Estem parlant de Sid Vicious.
El músic britànic és recordat com una de les figures mítiques de l'explosió del punk a la dècada dels 70 i per formar part de la banda Sex Pistols des del febrer del 77 fins a mitjans del 78. En aquella breu època i amb el grup va conèixer la que seria la seva parella i mànager, Nancy Spunger. Amb dos van començar una destructiva relació molt dependent amb les drogues que la va culminar amb la mort d'ella el 12 d'octubre del 78 quan es va trobar el seu cos sense vida a un hotel de Chelsea. Ell va ser detingut i acusat d'assassinat en segon grau, tot i que posteriorment seria posat en llibertat. Per celebrar la alliberació de Vicious de la presó, el 2 de febrer del 79, la seva mare li va organitzar una festa. En acabar se li va subministrar heroïna i el cantant va acabar morint d'una sobredosi mentre dormia.
Doncs mira, quina il·lusió, pobra, també. Ja ho va tenir fet. Va anar a buscar allò que no tenia. I un 2 de febrer, I Want to Know What Love Is, The Foreigner, liderava la llista del Billboard.
La balada va ser escrita pel guitarrista Mickey Jones i va formar part del disc Agent Provocateur. En la gravació del tema va participar-hi Tom Bailey i la vocalista Jennifer Holliday. L'any 1985 van aconseguir la primera posició dels senzills als Estats Units, desbancant a Madonna amb el seu Like a Virgin. El tema aguantaria 2 setmanes al número 1 fins que Wham els hi va prendre el lideratge. Anys més tard, la cantant Mariah Carey en faria una nova versió. A little time to think things over.
I better read between the lines. Doncs aquesta cançó es convertia en líder de la Billboard un dia 2 de febrer com el d'avui, divendres. I estem a les portes del cap de setmana, estem també a les portes d'acabar el programa d'avui. Un programa en el que us hem explicat un munt de coses, un munt d'històries que tenen a veure amb casa nostra, perquè passen a casa nostra i que volem repassar amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Salut preveu que la incidència de la grip començarà a baixar els propers dies després d'haver arribat a nivells molt alts. La setmana passada a tot Catalunya es van registrar més de 270 casos de síndrome gripal per cada 100.000 habitants. Ara, però, la previsió d'aquesta setmana a tot el territori s'ha reduït en gairebé mig centenar.
Criden a aturar un desnonament a Palafrugell. La plataforma d'afectats per les hipoteques ha fet una crida a través de les xarxes socials per aturar l'acció aquest divendres. L'habitatge està situat al carrer Camèlia. La mobilització té el suport de la CUP i del CDR de Palafrugell.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols convoca oposicions per a la incorporació de 3 nous agents de la policia local. La convocatòria servirà per cobrir 2 vacants del 2016 i una plaça oberta l'any passat.
Calonge i Sant Antoni vol revertir l'atur juvenil. Per això impulsa un pla amb un cost de 16.000 euros. Les primeres mesures passen per millorar la coordinació entre les àrees i entitats. Els calongins menors de 30 anys han passat de representar el 29% de la població al 20%.
La Diputació de Girona presenta un programa pilot del Pla de Serveis d'Assistència als Municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris. El programa pilot es durà a terme als municipis d'Espolla i d'Ullastret durant els mesos vinents. Després s'oferirà a la resta de municipis gironins.
Santa Cristina dona llum verda inicial als pressupostos del 2018. Els comptes pugen a 7,3 milions d'euros, uns 260.000 euros més que l'any passat. Només els grups del PP i emprenedors per Santa Cristina hi han votat en contra.
Un altre partit complicat per l'hoquei Palafrugell aquest cap de setmana. Els blanc i negres s'enfronten dissabte a les 8 al Reus Deportiu en la 19a jornada de l'hoquei Lliga. Després de la disputada derrota al camp del líder, el Liceu de la Corunya, ara el rival és l'equip reusenc, tercer classificat. La victòria és imprescindible per sortir de la zona de descens.
I acabem amb el temps, Martí.
El dia s'aixeca nuvolat i amb temperatures més fredes que els darrers dies, amb 2 graus de mínima i 10 de màxima. Durant el dia els núvols aniran marxant amb pesos pel vent de tramuntana. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent amb intensitat entre fluixa i moderada i un avís per onatge de fins a 2,5 metres. Al cap de setmana, el dissabte començarà amb alguns intervals de núvols, però sense precipitació, i diumenge apareix un nou front que farà baixar les temperatures i que ens pot deixar algun ruixat i fins i tot neu a partir dels 500 metres.
Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Tornem dilluns a les 8.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.